La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'ho està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real,
molt bon dia, són les 11:34. Avui estem a 26 de novembre. Miriam, bon dia.
Molt bon dia.
Ja te tenim una altra volta, sí, en nosaltres.
Sí.
Ahir vam trobar a faltar i molt. Miren, el nou Consell de la Reconstrucció Postdana pren posició amb quatre cares noves. Diuen que per a escometre el repte més gran de l'autogovern valencià de la història.
La vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
És quasi un mes després de la catastròfica Dana, que ha anegat una vuitantena de pobles de diverses comarques i s'ha cobrat, almenys hasta avui, 222 vides. 222 vides. El Consell de Carlos Mazón ha escenificat la renovació anunciada en aquesta compareixença extraordinària a les Corts. En el nou equip, batejat com el govern de la reconstrucció, entren quatre cares noves després de la destitució de Salomé Pradas i Núria Montes. Per a fer front a totes les conseqüències originades per l'arribada del 29 d'octubre. Durant l'acte de la presa de possessió celebrat al Saló de Corts del Palau de la Generalitat este matí a les 9:30, el cap del Consell ha avançat un redisseny de tot el sistema autonòmic de prevenció, alerta i protecció civil per a poder respondre a emergències futures o situacions de crisi d'índole diversa, incloses també les sanitàries. Miren, es posa un trosset d'aquesta intervenció.
Como me consta, aclarará también el nuevo conseller de Emergencias e Interior,
Juan Carlos Valderrama, que ha accedido a aportar su notable experiencia en este campo y que será responsable, junto a la nueva vicepresidencia, de rediseñar todo nuestro sistema de prevención, alerta y protección civil ante futuras emergencias o situaciones de crisis de cualquier índole, incluidas las sanitarias.
Miren, durant la cerimònia, tots els consellers i conselleres, recordem que són tots del Partit Popular, han anat desfilant un per un per a jurar el càrrec que ocupen des d'avui, ja oficialment. La majoria repeteixen de l'etapa prèvia a la Dana, però en la remodelació dissenyada per Mazón destaquen les quatre noves incorporacions, que és el tinent general retirat Francisco José Gampàmpols, com a vicepresident segon i conseller per a la recuperació econòmica i social de la Comunitat Valenciana, Núria Martínez, al capdavant de la Conselleria de Justícia i Administració Pública, Juan Carlos Valderrama, com a conseller d'Emergències i Interior, i l'empresària del Calcer, Marian Cano, que estarà en Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. La intervenció per a tancar l'acte de Constitució de Govern, el cap del Consell ha dedicat les primeres paraules per a recordar a les víctimes mortals de la Dana i també a les seues famílies, així com a donar el còndol per Pasqual López Martín, que ha sigut l'operari de Traxa que va perdre la vida mentre participava en la neteja del col·legi Lluís Vives en Massanassa, quan un sostre es va enfondar sobtadament. En un discurs que ha alternat els dos idiomes oficials, tant el valencià com el castellà, Madonna ha presentat els membres del seu gabinet i el full de ruta per als pròxims mesos, un equip dissenyat, a dir d'ell, per escometre el repte més gran de l'autogovern valencià de la història amb serenitat. Però sense perdre un minut, diu ell, posant aquesta marxa de la reconstrucció, és el que ha declarat. Mira, mi costa d'intervenció ha sigut pública i ho pot veure tot el món. Hi ha una rastra de gent que ha volgut opinar sobre aquesta intervenció. I són públics, els tuits. Si van a la xarxa X, podem veure com, per exemple, parla com si no haguera passat res, seguit d'un insult. Un altre, que ha canviat l'idioma, no tiene vergüenza ni la conoce, desmontó la V, a la cual llamó chiringuito y ahora sale con otra falacia. No hay quien aguante tanto desprovisto y su inutilidad manifiesta y desastre en todo. No sirve ni como presidente de vecinos. En altre, diu en Mazón asesino. En altre, però la unitat d'emergències que vas eliminar no era necessària, ara més de 200 morts. Tres noves competències arribes tard. I altre, a la gente... I anar d'ordre, jo no he triat res. A la gente lo que le consta es que ya tardas en irte y que deberías acabar en la cárcel. Y deja de repartir millones a tus amigotes que hay muy, muy frescos, que hay frescos, o muchos, ho ha escrit mal, però diu que hay muy frescos, muchos cadáveres, i acaba dient-li sin vergüenza. Poden veure vostres mateixes. En fi, sí que hi haurà un antes i un després de la Dana. Míriam, avui és el dia internacional, nacional?
Bueno, tenim que avui, 26 de novembre, com cada 26 de novembre, commemorem el Dia Mundial de l'Olivera.
Oh, xulo.
I, bueno, és una jornadeta per destinada a protegir i preservar este emblemàtic arbre, no? Segons la UNESCO, que simbolitza la saviesa, la pau i l'harmonia entre els pobles. Bueno, vaig a parlar un poquet de com inaugurem, no, este dia. Esta data se va establir en la inauguració del Consell Oleico Internacional, que es diu la COI, el 26 de novembre de 1992 a Madrid, amb l'objectiu de promoure el desenvolupament sostenible i responsable de l'olivera. Des de 2019, en la UNESCO, la UNESCO ha impulsat la commemoració oficial d'este dia, reconeixent així l'olivera com a un símbol universal d'esta pau i cooperació, gràcies a una proposta presentada per Líban i Tunísia durant la quarantena, no sé com se pronuncia això, conferència general...
La quarantena.
Quarantena, no? Uh-huh. Conferència general celebrada a París. I mira, he recopilat un poquet els significats que té l'olivera segons un poc les diferents, entre religions, cultures, etc. I és que tenim que significa, per una part, la pau, perquè la branca d'olivera és reconeguda internacionalment com este emblema de pacificació entre nacions, perquè recordem també la paloma, que el dia de la pau tenim la palometa que du esta branqueta d'olivera.
Sí.
També commemora la immortalitat i la fertilitat. També això, recordem que van obrir el monument contra la... per commemorar un poc i recordar els morts perinatals, neonatals i demés. I commemora aquesta immortalitat perquè, clar, una olivera pot superar els 2.000 anys i, a més, s'associa a aquesta longevitat i fertilitat. Seria que si una dona dormia una nit baix una olivera, era capaç de concebre un fill sense... 100%.
Que xulo, no?
I també és signe de victòria i saviesa, perquè en l'antiga Grècia els vencedors dels Jocs Olímpics rebien aquestes corones fetes de branques d'olivera o, en la seva diferència, de llorer. Però, clar, avui és el dia d'olivera, parlem de l'olivera. només dir que és un poc el nostre llegat cultural, entre altres, perquè, clar... En Espanya, especialment a Andalusia, se lidera esta producció d'oliveres d'Europa en general,
sí.
Perquè tenim grans extensions dedicades al seu cultiu, a més de formar part, és un aspecte clau de la nostra dieta mediterrània, entre les olives, l'oli d'oliva i demés. O sigui, és un patrimoni cultural associat a este arbre mil·lenari que inclou tant tradicions agrícoles com gastronòmiques i que han perdurat durant molts segles, reforçant esta identitat de comunitat local, per dir-ho així. I pues, jo ho he volgut lligar un poc en una notícia que m'he trobat que m'ha resultat com molt interessant, i és que un grup d'investigació d'enginyeria química i ambiental de la Universitat de Jaén ha desenvolupat un mètode innovador per convertir les fulles d'una olivera, que són com el residu de l'olivar, en antioxidants i bioetanol, que són, per tant, incloiríem tant beneficis econòmics com mediambientals. Este projecte ha sigut finançat per institucions espanyoles i europees i aplica els principis de l'economia circular. Parlem tot el rato d'esta sostenibilitat. Aprofitant així els residus agrícoles per substituir els materials d'origen fòssil. El procés químic en el que basa este separa la biomassa en una part líquida d'on s'extreuen els antioxidants per a usos tant farmacològics com cosmètics i demés, i una part sòlida de la qual s'obtenen el bioetanol i la lignina, que són útils per a la fabricació de resines i bioplàstics. A escala industrial s'ha simulat un processament de 30.000 tones de residus anuals, demostrant que és una inversió molt rendible i amb un retorn en 5 anys i un benefici estimat d'un 20% anual. A més d'esta viabilitat econòmica, el mètode té un baix impacte mediambiental i genera unes emissions molt mínimes, consolidant-se així com una alternativa completament sostenible per al sector agrícola i energètic. I no res, este projecte no només aporta els valors als residus dels olivars, sinó que també obri unes noves oportunitats per a la innovació i el desenvolupament sostenible. Perquè ara vaig a explicar un poc el que significa això, perquè, claro, n'hi ha molta paraula, un poc complexa i demés, i és que si ja mos parem a mirar com les conclusions i els beneficis, tenim que, per una part, tenim obtenció de compostos antioxidants, que estos són... tenen uns compostos bioactius com els polifenols i flavonoides, que traduït d'una altra manera significa que per a la indústria farmacèutica serviria per a elaborar medicaments i suplements alimentaris, perquè protegeixen les cèl·lules de l'estrès oxidatiu i enforteixen este sistema immune. Però, en altra part, en la indústria cosmètica, ajudaria a desenvolupar cremes i productes anti-aging, que li diuen, que són les cremes antiarrugues i per a contrarrestar aquests efectes del pas del temps en la nostra pell, i també per a la indústria alimentària, perquè els conservants naturals prolongaran així la durabilitat dels aliments i se poden extraure, recordem, d'aquestes fulles dels olivers. Si ens centrem també en la producció de bioetanol, què significa això com a tal? Bueno, significa que reduiríem la dependència d'aquestes fonts d'energia no renovables, com poder ser el petroli, i contribuïm així a minimitzar les emissions de CO2, ajudant a la lluita contra el canvi climàtic. Si dit d'altra manera, també estàvem dient que no utilitzaríem aquests combustibles fòssils, significa que ens ajudarien en la creació de bioplàstics i resines. Recordem que el plàstic... som tan pesats en esta en el reciclatge d'este perquè no és lo més que diries amigable en el medi ambient, no? Pues entonces que podríem fabricar un tipus de plàstics que tindria una emissió completament mínima a l'hora de creació i a més seria biodegradable. Tindria una vida limitada en el nostre món, per dir-ho així, i no tindria i no fabricaria estos compostos a l'hora de la seva eliminació, estos residus a l'hora de la seva eliminació. Els bioplàstics són materials biodegradables que podrien substituir estos plàstics convencionals i, a més, parlant de resines industrials, parlem d'adhesius, pintures i altres aplicacions que també se podrien construir mitjançant estos. I no res, pues, qualsevol cosa que siga, que ens ajude un poc a revertir estos efectes que ha provocat l'ésser humà, pues, és benvinguda, no? Perquè la solució per a algo que mos han, que hem creat moatros, pues, que mínim que la solució també la creem moatros.
I tant que sempre és molt interessant.
Oye, ¿estás en las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga! ¡Que estamos esperando!
¡Wow!
¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¡Ya están aquí! ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friends Box. Colecciónalos cada semana.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo. Para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Fira d'Antiguitats, al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal. Els dies 30 de novembre i 1 de desembre, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, records de la teua infantesa, eines de treball i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 30 de novembre i 1 de desembre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera. Frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
Atención, llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Míriam, abordem les notícies que ens ha passat al nostre alrededor.
Vale, pues mira, comencem perquè l'Ajuntament d'Oropesa del Mar, a través de la seva àrea d'educació, organitza una conferència anomenada Nadie receta abrazos y también curan, que és un event en el que s'abordarà la importància de les abraçades i el contacte físic com a ferramentes terapèutiques, especialment en la infància i en l'adolescència. Esta xerrada anirà a càrrec de Nerea López, que ella és neuropsicòloga infantojuvenil. La conferència tindrà lloc el divendres 29 de novembre, o sigui, este divendres, a les 6 de la vespre, en la tercera planta de l'Ajuntament d'Oropesa del Mar, evidentment. Tindrà un aforament màxim de 200 persones i l'activitat serà accessible per a totes les persones interessades en la neuropsicologia infantil i l'impacte positiu de l'afecte en el desenvolupament. A més, per a facilitar l'assistència de pares i mares, s'oferirà un servei de ludoteca per a que cuiden dels seus xiquets durant aquest event. Pues moltes facilitats, me pareix genial.
Sobretot el tema.
Sí, sí, sí.
En diu, me pareix genial. Bueno, pues la Guàrdia Civil la detés a una persona i està investigant a una altra com a suposats autors d'un delicte de robatori en força de divers material elèctric i diversos vehicles també en l'interior d'una nau que estava al polígon industrial de Honda. Els guàrdies civils de l'equip Roca van iniciar unes pesquises després de tindre coneixement d'una denúncia presentada en la qual s'informava d'aquesta sustracció en l'interior de la nau industrial en el terme municipal d'Honda durant aquest estiu. Era diverso, van agarrar prou de material elèctric i també algun vehicle. Estava tot valorat en uns 100.000 euros aproximadament. L'empresa se trobava en procés de concurs d'acreedors, però que en aquest moment dels fets no tenia activitat. I després de realitzar numeroses gestions s'ha pogut localitzar els veïns, els vehicles que van ser robats i se trobaven en la província de València. Després, continuant la investigació, es va poder identificar aixòs presumptes autors dels fets, donant-se les circumstàncies que un d'ells havia tingut una relació, ojo així, laboral amb l'empresa en un passat recent, lo qual li feia ser coneixedor de totes les instal·lacions i la situació en la que se trobava l'empresa. Per aquest motiu, els agents de l'equip Roca de la Guàrdia Civil de Borriana van procedir a la detenció d'aquesta persona i investigar l'altra per aquest delicte de robatori amb força. Les diligències han sigut entregades al juzgat de Nules. Miren, i així a Vila-real, el Partit Popular de Vila-real ha lamentat que l'alcalde socialista Benlloc hagi deixat escapar la prova ciclista de Millars UCI World Serie Gran Fondo, que enguany se celebrarà a Castelló i no a Vila-real com estava previst. L'edil del Partit Popular, Pablo Llopico, ha denunciat que Benlloc va anunciar a so de bombo i platerets un acord amb la Unió Ciclista Internacional fins a 2026 per a aquesta prova classificatòria per als Mundials del Gran Fons i, no obstant això, ja no tornarà a celebrar-se a la nostra ciutat. El govern va portar aquesta prova com la seva gran aposta en la Fira Internacional de Turisme i l'alcalde va assegurar que suposava un abans i un després en la història esportiva de Vila-real. Això és el que ens ha recordat el regidor popular. Seguís dient el regidor popular Pablo Llopico que aquesta és una mostra més de la incompetència a la gestió de l'equip de govern de Benlloc. Va vendre aquesta nova prova ciclista com una gran oportunitat per al turisme esportiu. Van assegurar que anaven a tindre un gran impacte per a la restauració i el comerç local, i la trista realitat és que la prova no tornarà a celebrar-se a Vila-real. Nosaltres sabem que en esta casa ho contrastem tot i hem volgut cridar al regidor d'esports de l'Ajuntament de Vila-real i li hem preguntat per què. Anem a escoltar-lo. Miren, i el Partit Popular de Vila-real envia una nota de premsa on ens diu que Benlloc deixa escapar una prova que va assegurar situava a Vila-real en el mapa internacional del ciclisme. Tenim al fil telefònic al regidor d'Esports de Vila-real, Xus Madrigal. Bon dia.
Hola, bon dia.
Vila-real deixarà d'estar situat en el mapa internacional de ciclisme?
Bueno, possiblement dicen d'estar fora del mapa internacional de ciclisme, mos situem en el mapa internacional dels empastres que mos fan pagar cada any més de 7 milions d'euros de sentències i préstecs. Mire, és molt senzill, nosaltres lamentem profundament aquestes declaracions perquè nosaltres hem intentat tirar la ciutat de Vila-real en esdeveniments que ens situen. Vam fer l'esforç l'any passat de poder posar aquesta prova en el calendari amb molta il·lusió, però la realitat és la que és. La realitat és que, bueno, tenim una situació econòmica molt difícil, l'empresa tenia unes expectatives de poder llançar aquesta prova, ja vam parlar en ells de que intentaríem pujar el pressupost per tal de que l'empresa poguera fer rentable aquest esdeveniment, però no estem en situació. Ho hem intentat i no estem en situació. I, pues, bueno, pues, parlant amb l'empresa, pues, ells han buscat una alternativa. Nosaltres agraïm, continuem treballant en la mateixa empresa per a fer altres activitats que estan més que consolidades, com pot ser el tema del triatló. I a partir d'ahí, pues, bueno, seguir treballant. Nosaltres hem de treballar. Crec que els diners d'esports han d'anar a, sobretot, pues, fomentar l'esport local, els clubs, les instal·lacions esportives, millorar-les, que és el que estem fent, és la millora que estem fent en el gimnàs, en la línia de subvencions que anem a traure en breu i que anem a comunicar ja als clubs les quanties que crec que són millors que les d'altres anys, i això és la nostra línia. Si altres tenen una altra, pues, bueno, suposo que haurem de fer reflexions o haurem de fer reflexions de per què estem en aquesta situació.
És a dir, vostè està dient que la part econòmica que li correspon o que vostè té en la seva àrea és per a sanejar l'entorn esportiu que hi ha a Vila-real?
El que estic dient és que nosaltres hem marcat tres línies prioritàries des que jo vaig assumir la regidoria, que és l'esport escolar, que és una realitat, reprendre'l, estic molt content d'aquesta línia. La segon és la viabilitat i el contacte en els clubs locals, que és la que estem treballant de la línia de subvencions i que en breu se farà la resolució per a poder donar. I la tercera és la millora de les instal·lacions, que enguany pues, hem iniciat pues, en esta modernització del gimnàs. Ahir mateix arribaven dos màquines noves i en aquesta línia anem a seguir treballant per a modernitzar les instal·lacions.
Se preveia que esta prova de ciclisme era una bona manera de vendre l'atractiu turístic de la ciutat. Diuen que és trist que està realitzat.
I ho és. És una realitat que ho és, això no ho negarem. Ahir mateix la prova és que vam anar a Fitur, vam presentar aquesta carrera il·lusió, però la realitat, per desgràcia, ens situa. Uh-huh. I nosaltres no creiem que era un bon incentiu per al turisme i per a captar gent i posicionar a Vila-real, perquè evidentment no creiem en la Tafitur. Si vam anar és perquè us ho creiem i continuem creient-lo, però no tenim la possibilitat de les expectatives que té l'empresa, que són lícites totalment, i que a més, pues, bueno, ojalà tinguem una altra situació econòmica. Vam aprovar fa poc en un pleno un préstec de 2.200.000 euros per a pagar sentències. O sea, això és el dia a dia, no ho dic jo, ho dic en els números i la realitat.
Uh-huh. En este cas, hi havia, o almenys vam sentir en un dels plens que van tindre, Esta era la prova de la que parlaven, o este era el evento del que parlaven, que se n'havia aprofitat una altra ciutat per a bueno, sí, oferir-li claro. Més diners?
Bueno, yo no es un tema de oferir diners, yo no creo que la empresa subastara, quan van vindre així, van vindre en uns preus que nosaltres no vam poder assumir, ja ho dic, l'any passat la empresa demanava un preu que nosaltres no podíem pagar, però vam arribar a un acord per tal d'intentar llançar-lo, i ells van fer un esforç econòmic rebaixant aquesta quantia per poder-lo tirar endavant en la possibilitat de que a futur poguerem augmentar-lo. No ha pogut ser, desgraciadament, i per tant, bueno, d'alguna manera s'han buscat un poc la vida en aquest sentit i han pogut tirar endavant el tema.
Sí, clar, però estarà en mi, regidor, que en este cas l'empresa ha aprofitat ben bé i s'ha posada en escena i s'ha primera portada d'este evento així a Vila-real, i en este cas ha sigut la ciutat de Castelló, que està governada en este moment per el Partit Popular, el que se l'ha emportat, no?
Bueno, però jo no crec que sigui un problema de l'empresa, sincerament. L'empresa lo que
No, l'empresa és una empresa.
Si nosaltres no hem pogut d'alguna manera arribar a lo que ells consideren que és el preu de mercat, i jo també, ja ho dic, l'any passat vam fer una prova pràcticament del 50% del cost de la prova. I si vostè té una empresa, pues, ho pot fer un any per tant d'impulsar-lo, però no pot mantenir-ho en el temps. I això és coherent. Jo, si n'hi quedava una empresa, no podia anar a promocionar-me perdent diners un any, però no podia perdre sempre diners. I això és així. I jo pues, li vaig dir una cosa, en tota la sensibilitat del món. Preferís que se'n vaig a Castelló i que se'n vaig a Saragossa. O sea, Castelló està aquí al costat. Si no passa per Vila-real, almenys la gent de Vila-real podrà anar a córrer aquesta carrera, que beneficiaran els pobles de la província, que són pobles germans i amics. Per tant, jo, si no podem fer-ho amb nosaltres, això no és un tema de colors polític. El color polític el tindrà qui el tindrà. Jo, si no està en Vila-real, que es faci el més prop de Vila-real que siga. Jo encantadíssim que ho facin en Castelló. Ojalà en un futur ens puguem tornar a retrobar en aquesta situació, i si se queda per la zona, que a més el nom ja ho diu, és utilitzar en fons Millars, parla del nostre riu,
pues
ojalà passi per el Millars, ojalà torni a passar per Vila-real, i ojalà algun dia puga tornar a Vila-real. Jo encantadíssim.
Pues mire, regidor, jo la sensació que tinc és que Vila-real sempre és el trampolí, és a dir, que per lo que fa a això em sent molt orgullosa de ser d'esta ciutat i saber que el que arriba sempre se catapulta, no? És així, no? Regidor, per tant, ja han arribat dos màquines al centre de tecnificació esportiva, han arribat allí?
Al Jurema Requena, al gimnàs de Jurema Requena, la piscina coberta.
I va tot en la línia que toca, els humidificadors, què tal?
Pues en licitació, en el procés administratiu corresponent, i esperant que pronte puga ja eixir a el concurs públic i la convocatòria, i se puguen presentar les empreses que sabem que ho faran, i pronte, pues bueno, a veure si poden canviar en algun dels parons que tenim d'instal·lació, tant d'això com la gespa de flors i
seran un dels parons que se fan perquè clar, tindrà que tindre un temps prudencial. Se corre algun perill pel fet de que no estiguin canviats?
No, el perill, l'únic perill que es pot produir és que tinguem més humitat de la que correspon a la piscina. O sigui, és a dir, i hi ha uns valors en els quals, en un moment donat, en un cas extrem, deuríem, però n'hi ha un deshumidificador en marxa dels dos. El tindre el segon és perquè el primer el tenim parat, perquè no funciona, i el segon és una maquinària que és antiga, que requereix un manteniment i que hem d'estar sempre, ara, en aquests moments, que només que tenim uno, molt més pendent d'ella de lo que estàvem abans. Necessitem el segon perquè és necessari, com diu el tècnic en el seu informe, per poder garantir l'ús del dia a dia de la piscina.
Regidor, imagine que hi haurà programacions per Nadal també en esports, no?
Hi ha molta programació de Nadal d'esports. Van tindre la jornada de multiesport de rugby, tindrem la de natació, si no recordem mal que la tenim en breu. Tenim activitats que anem a fer per als socis i les sòcies ara en Nadal, tornarem a fer el trialín. sea, bueno, jo crec que nosaltres en Nadal, també esta setmana tenim, que no és Nadal, però quasi, perquè ja arrenquem, una per Santa Catalina tot és Nadal, tenim la cursa del Rosari, després tenim la Sant Silvestre, tenim el cross autonòmic en l'ermita el dia 15, jo crec que tenim molta activitat així a Nadal, en esports, i bueno, això és una regidoria molt viva, i jo crec que ho demostra dia a dia.
Regidor, en ganes de començar el nou any en un pressupost com cal?
Home, pressupost, enguany és cert i és una realitat que l'haver tingut el pressupost en el mes de setembre ha trastocat tots els plans, això és una realitat òbvia, no cal dir-ho, o sea, podem mostrar el que és tenir una ciutat sense pressupost, en un pressupost prorrogat, amb moltes de les necessitats que té el dia a dia de la ciutat no estan reflexades, i bueno, estem patint nosaltres, vosaltres, els proveedors, jo crec que fa falta tenir un pressupost d'inici i que tot siga una normalitat i no este mal de cap constant que hem tingut enguany.
Pues, regidor d'Esports, Xus Madrigal, de l'Ajuntament de Vila-real, gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
La Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Vila-real. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Vila-real, junto a Estadio de la Cerámica.
En la calle de la Travesa 29 de Vila-real, Quadis Marzá Vila-real. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Vila-real, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Vila-real, Quadis Marzá.
Pilar, ¿ya has anat a pel lot de Nadal de Caixa Rural?
Ui, no, que ja estan repartint-lo.
Des del dilluns 25 al divendres 29 de novembre, de 10 a 2 i de 4 a 7, a la plaça de la Vila número 1.
Moltes gràcies, perfecte, aniré.
Si tens la pensió domiciliada en Caixa Rural Vila-real, pots recollir el teu lot nadalenc. Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas. Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
Sisè Fòrum d'Intel·ligència Competitiva per a la Internacionalització, un esdeveniment on el disseny, tecnologia i innovació es troben per a redefinir l'èxit en els mercats internacionals. Si estàs llest per a portar el teu producte més enllà de les teues fronteres, reserva ja la teua plaça per al pròxim 27 de novembre. Inscripció gratuïta. Organitza Cambra de Comerç Castelló i IBACE MESI Internacional, amb el suport de fons europeus FEDER.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Autoescuela Morós, la primera autoescuela de la provincia,
abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Moros, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
Ni bajarte del avión por amor, ni inventarte canciones con la guitarra, ni tomar el café en el sofá de Central Perk. Solo necesitas una buena taza calentita entre las manos para convertirte en el protagonista de tu serie favorita. Así que, corre a tu McDonald's más cercano de la provincia y disfruta de la taza de Friends con tu McMenú grande más un euro. ¡Te esperamos!
Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa d'en www.agendaprovincial.com www.dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
El hielo hará crecer la herida más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio.
Miren, la Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha publicat una resolució per la qual es convoquen per a l'exercici 2024 les ajudes directes destinades a compensar els perjuïcis econòmics produïts a les explotacions ramaderes bovines per la malaltia hemorràgica epizootica. Tal com s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, aquests ajuts s'atorgaran mitjançant indemnització pels animals morts i subvencionaran part de les despeses generades pel tractament veterinari i per la desinfecció d'animals i també instal·lacions com a conseqüència de la malaltia. L'import global de la convocatòria és de 198.000 euros, ajust que podrà percebre aquelles explotacions que estiguen radicades a les comarques on s'hagin reportat casos de la malaltia EHE. Seran subvencionables les mortalitats degudes a la malaltia i els tractaments veterinaris i els tractaments desinfectants. L'ajut per a la mort dels animals serà en funció de l'edat. 500 euros per als animals de menys de 2 anys, 1.000 euros per als animals de 24 a 120 mesos i 750 euros per als més de 120 mesos. El cost de tractaments veterinaris contemplen fins a 50 euros per animal tractat finalment. El cost de tractament desinfectant d'animals i instal·lacions poden arribar fins a 300 euros en funció del nombre d'animals que tinguen d'explotació. Està ja publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Este matí Compromís es convocava tota la premsa a la seu de Compromís, al carrer Navarra, però a la ciutat de Castelló. Han intervingut David Guardiola i també Verónica Ruiz. Què demanen? Pues demanen presentar mocions contra la gestió d'Amazon als ajuntaments i a la Diputació de Castelló, perquè la formació insta al PSPB de Castelló a presentar la moció de censura i insisteix en cedir els seus 15 diputats a les Corts per poder-la tramitar. Compromís sol·licitarà la declaració d'emergència climàtica a la província el proper ple, també a la Diputació de Castelló. Escoltem declaracions de lo que ha estat este matí en la seu de Compromís a Castelló.
És que anem a presentar mocions plenàries a tots els ajuntaments on Compromís tenim presència. I no només als ajuntaments, sinó també a la Diputació Provincial, i per això està així el nostre portaveu i està també Maria, per a contar-vos també el contingut d'aquestes mocions, precisament per a reprovar a Carlos Mazón i reprovar també al seu Consell, i precisament també per a insistir o tornar a insistir públicament que és estrictament necessari presentar mocions de censura a les Corts, una moció de censura a les Corts Valencianes. Una moció de censura per a exigir a Carlos Mazón i al seu consell que se'n vagin a casa. Una moció de censura per a la qual necessitem no 15 signatures, que són els 15 diputats que tenim compromís a les Corts, sinó que necessitem 20 signatures. I per això apel·lem directament al PSPB-PSOE d'ací de Castelló, però també de València i també d'Alacant, per a que se situen al nostre costat per a presentar aquesta moció de censura tal i com reclama el poble valencià, precisament en la seva nefasta gestió en la Dana. Carlos Mazón, com compromís estem dient de manera reiterada, no pot seguir ni un minut més al capdavant de la institució pública valenciana. Per decència, per vergonya i perquè és un mandat ja també de la ciutadania que se va reunir fa escassament dues setmanes en una concentració on van assistir més de 130.000 persones demanant la seva dimissió. I per tant, tornem a insistir en que oferim els diputats i diputades de compromís al PSPB-PSOE per a presentar una moció de censura per a tirar del govern valencià a Carlos Mazón i a seu govern. Perquè Mazón és un president que ha demostrat negligència, irresponsabilitat, incapacitat i, a més, és un president indigne del poble valencià. I ara està demostrant també en la postdana que és un fidel hereu del Partit Popular més corrupte. Per què diem això? Doncs pues molt senzill, faré un recorregut molt ràpid. En la predana, Carlos Mazón i el seu consell ni va estar ni se'l va esperar. Portàvem des del 24 d'octubre, dijous anterior a aquell dimarts 29 fatídic, en avisos d'AEMET, en avisos de la comunitat científica, advertint de que venia una dana d'unes dimensions immenses. Era el moment de convocar un CECOPI que no va convocar. Era moment de que hi hagueren fulls de ruta per a evitar la tragèdia humanitària que se va produir. Se'n té que anar per indignitat del que no va fer el mateix dia de l'emergència, on van demostrar una incompetència manifesta i absoluta, on el president Mazón no va estar durant hores, on ningú el podia localitzar, on la seva nefasta gestió va provocar 222 morts i encara tenim a persones desaparegudes. I en la postemergència no cal dir-ho. Va començar amb una incapacitat absoluta a l'hora de demanar recursos a la resta de comunitats i a l'Estat espanyol. Va demostrar que no va saber coordinar en absolut els milers de voluntaris i voluntàries que van anar allí a ajudar al poble valencià i, a més, vam tindre que suportar no només els valencians i les valencianes, sinó la resta de l'Estat, les mentides constants de Mazón i dels seus consellers i conselleres. En definitiva, en Castelló sabem molt bé el desprestigi que això ha comportat a la política. Així tenim una exconsellera ja, com és Salomé Pradas, que era la responsable de Justícia Interior, que va ser incapaç no només de gestionar el més mínim el dia de l'emergència una alerta en temps i forma que haguera evitat centenars de morts, sinó que a més ha tingut la indignitat de que la tinguin que cessar antes que dimitir ella. O també tenim a un Barrachina que ni ha estat ni se l'ha esperat, que s'ha amagat constantment, que només ha parlat per a llançar bulos, però que després la realitat impera i ha quedat com el que és, un mentider. Per tant, no només això, sinó que hem d'afegir els contractes d'emergència que estan otorgant a dit a empreses que estan vinculades a casos de corrupció anteriors com la Gürtel o el cas Taulà. El primer contracte que se va donar a dit va ser un contracte atorgat a l'empresa d'on ve la mà dreta de Carlos Mazón, que és el seu cap de gabinet, i l'últim episodi de la seva negligència i de la seva nefasta actuació ve d'este cap de setmana, on en un col·legi públic de Massanassa ha mort un home que estava fent treballs tècnics de l'empresa Traxa, i hem tingut que escoltar com el conseller d'Educació i Cultura no només ha mentit públicament dient que aquest col·legi no estava per a derrumbar i per a crear un nou, tal com conforme diuen els informes, sinó que a més se va atrevir a dir públicament que no havien anat a l'escola perquè allí no feien res i perquè ells també tenen dret a gaudir de la seva família. És una autèntica vergonya que hi haguen representants públics que tinguin aquestes paraules tan allunyades de lo que és la realitat política, que no deixa de ser un servei públic dedicat exclusivament per a la ciutadania, que és a qui es deuen. I si no ho saben, el que tenen que fer és dimitir, és anar-se'n. I d'ahir la necessitat de que se faci efectiva una moció de censura i d'ahir la necessitat de que comencem a presentar als nostres municipis i a la Diputació de Castelló aquestes mocions de reprovació al conseller i al seu equip de govern. I ara li deixo la paraula a David per a que ell expliqui el contingut i expliqui el que farem així a les comarques del nord.
Sí, bueno, ho faré breu perquè crec que ha definit molt bé la situació. El senyor Mazón va ser irresponsable el dia 29, ineficaç i inoperatiu en la resposta immediata. S'ha borrat en la recuperació donant-li el mando a un militar, vull dir que tenim un president del Consell que no exercís de president del Consell, i ha desprestigiat a la institució sent desmentit absolutament per tots els organismes existents, des del govern, a la subdelegació del govern, a EMET, a Emergent, bueno, tots els organismes, hasta el CSIC, que no parla mai, l'ha desmentit. Ha provocat un desprestigi tal que només pel desprestigi que li fa la institució hauria de dimitir com a president. Dit això, el més greu de tot és que, a més, continua sent un perill per la ciutadania. I per la ciutadania de tot el País Valencià, però també per la ciutadania de Castelló, per la seva inoperància. I parlo de Castelló perquè, com vam denunciar a la Diputació en l'últim ple, durant este mes s'han produït reiterats errors d'emergències a l'hora d'advertir als nostres municipis de situacions de risc. Se van produir errors al notificar emergències els primers dies de la Dana a municipis de València. Els GMSI van contactar amb l'exalcaldessa i tal. Dos dies després, quan Castelló estava en alerta roja, se van produir també errors d'emergències notificant exalcaldesses de les comarques de Castelló, però és que 15 dies després, havent tingut temps, per lo menos, pa actualitzar els llistats, se van seguir enganyant i notificant a Massora, a Borriana, a Benicarló, notificant exalcaldesses alertes importants. I no és una cosa menor, és que vivim al costat d'un riu, Benicarló, a Massora, hem viscut en situacions passades on les alarmes de trencament d'una presa era una qüestió de minuts, és a dir, no va passar per sort, però dir que la manca de comunicació que la presidenta de la Diputació va minimitzar és una manca de comunicació que pot provocar molts. Davant d'això, se precisen responsabilitats. I davant d'això, hem de reclamar a la Diputació reprovar al senyor Mazón. Ho reclamarem i confiem que el senyor Falomir i el PSOE, que s'han manifestat en contra de Mazón, també s'han manifestat a favor dels pressupostos de la Diputació sense vore'ls, de la Generalitat sense vore'ls, però, en tot cas, s'han posicionat respecte a la inoperància de Mazón, per la qual esperem tindre i apel·lem a tindre el suport dels socialistes de Castelló a la Diputació i també en els municipis, i també esperem tindre, o confiem a tindre, o reivindiquem que li donem l'oportunitat a la presidenta de la Diputació a ressarcir-se del vot que va fer president com a diputada a les Corts, el vot que va fer president a el senyor Mazón, perquè ella com a diputada va apoyar la investidura de Mazón, i pensem que estem segurs que durant tot este mes se deu haver empenedit per haver-lo votat. Per tant, ahir té l'oportunitat de demostrar en el seu vot que s'ha enganyat i que cal passar pàgina. A més, també presentarem a la Diputació una proposta que vam portar l'any passat i que ara cobra més valor si cap. L'any passat vam plantejar, el més exactament este mes, vam presentar una proposta que pretenia crear una línia d'ajudes per efectes de les danes i, a més, decretar l'emergència climàtica a les comarques de Castelló. Finalment vam aconseguir, després d'insistir molt, la meva companya i jo, Maria, vam aconseguir que se creara la línia d'ajudes a efectes de la dana, però el PP va anul·lar la part de la proposta que parlava del decret d'emergència climàtica. Considerem que, vist el que ha passat, decretar l'emergència climàtica en les comarques de Castelló per tal d'incloure a totes les polítiques que faig a la Diputació de Castelló una perspectiva contra el canvi climàtic és essencial. Cal incloure-ho als pressupostos, cal incloure-ho també als futurs plans provincials, etc. Per això, igual que van rectificar fa un mes, quan els vam demanar que ampliaren els diners per la dana, ens van dir que en principi que no, i finalment han acabat ampliant els pressupostos de depuració per fer front a les danes, esperem que rectifiquen també en decretar l'emergència climàtica per incloure polítiques transversals a tot allò que faci la Diputació.
Molt bé. Pues acabar en dos cosigües més, molt senzilles, antes de que puguis llançar alguna pregunta que tingues que fer-nos. Simplement acabar dient que per la negligència i la responsabilitat Mazón no pot seguir sent president un minut més, el seu Consell no pot seguir sent el Consell Valencià ni un minut més, i per això apel·lem a que el Partit Socialista es situï al lloc correcte de la història, que és de la mà de Compromís per a presentar una moció de censura que envia a Carlos Mazón i a este Consell irresponsable a sa casa. I recordar a la ciutadania que este pròxim dia 29 de novembre hi han convocades a tots els ajuntaments del poble valencià convocatòries per a ficar l'alarma a les 8 i 11 de la nit exigint la dimissió immediata de Carlos Mazón, i el pròxim dissabte una pròxima convocatòria també a València on la gent seguirem demanant la dimissió de Mazón i del seu Consell. Compromís, hem assistit ja a les concentracions que s'han convocat i seguirem assistint perquè considerem que és el moment d'estar al costat del poble i per tant enfront d'este nefast govern valencià, que és el pitjor govern que ens havia tocat mai al nostre poble.
Miren, i l'Hospital La Fe ha implantat el pla Coneix el teu servei d'urgències per millorar l'atenció dels pacients. El pla inclou informació individualitzada sobre els temps d'espera, la millora de cartelleria i un recorregut virtual pel servei d'urgències. L'àrea clínica d'urgències de l'Hospital La Fe va atendre 221.448 persones l'any passat. Escoltem a Javier Millán, que és director de l'àrea clínica d'urgències d'adults.
Mejorar la información a los usuarios y adaptarla a sus necesidades debe ser un objetivo fundamental para cualquier servicio de urgencias, ya que en muchos casos son entornos complejos y desconocidos donde los pacientes y sus familias llegan preocupados y con una gran carga emocional. Por eso en el Hospital La Fe hemos puesto en marcha el proyecto Conoce tu servicio. Por un lado, mejorando la cartelería y señalización de todas y cada una de las áreas asistenciales del servicio de urgencias. En segundo lugar, a través de un recorrido virtual que puede realizar el paciente descargándose en un código QR y navegando por las diferentes zonas del servicio, donde se le va a explicar el funcionamiento, qué es lo que se le va a hacer o la documentación que se le va a pedir. Y en tercer lugar, proporcionando y mejorando la información sobre los tiempos de espera a través de unas pantallas que proporcionan información individualizada sobre el tiempo de espera para cada paciente, teniendo en cuenta su motivo de consulta, la presión asistencial y sobrecarga que puede existir en el servicio en ese momento concreto, así como la demora en función de esa sobrecarga asistencial que existe en el servicio de urgencias.
Al final, este pla o esta iniciativa busca oferir una atenció més humanitzada i centrada en les persones. Jo crec que és algo que ens feia i ens farà falta avui, demà, després demà, ens feia falta des d'ahir. Necessitem que ens traten com a pacients, saber que en cada moment, perquè estem esperant, quin és el nostre diagnòstic, quin és el nostre pronòstic i també aquesta possibilitat terapèutica de cada malaltia que estem patint durant el procés assistencial.
I tenim que la solteria creix com a estat civil i un de cada cinc joves sempre serà solter. En les darreres dècades, la solteria ha experimentat un auge sense precedents en el nostre país, sobretot, i el que abans era percebut com una excepció cultural, ara és una de les característiques més destacables de la societat moderna del segle XXI. Tenim una solteria més prolongada i més freqüent. El demògraf Pau Miret ha analitzat més de 10,5 milions de dades de l'enquesta de població activa, la EPA, entre l'any 76 i el 2023, i conclou que la solteria ha assolit uns nivells que mai s'han donat, inusitats. En els anys 70, només el 11% de la població no havia format una parella estable abans dels 39 anys, i avui aquesta xifra ha augmentat fins al 20%, amb una clara tendència de que anirà en augment, a més. Això es deu, en certa part, a la formació cada vegada més tardana de la primera parella i, per tant, l'endarreriment de l'emancipació entre altres. Als anys 80, els joves deixaven de la solteria al rededor dels 25 anys entre els homes i els 22 anys entre les dones. I, per contra, en l'any 2018, aquestes edats s'havien retardat fins al 29,5 i els 27 anys per a les dones. Mentre que l'edat mitjana del matrimoni formalitzat ha passat als 33 anys en l'any 2011 i als 36,8 en el 2022. Quines són les causes d'aquest fenomen cultural? Bueno, pues tenim, entre altres, la primera de totes, la inestabilitat laboral i econòmica. Tenim una falta d'ocupació estable perquè molts homes encara sentissin que han de complir aquest rol tradicional de proveïdors econòmics dins d'una relació, i la precarietat laboral, per desgràcia, i els salaris baixos són algo que estan a l'ordre del dia. Això fa, per tant, que l'habitatge també siga algo pràcticament inaccessible per l'augment dels costos de l'habitatge, que fa difícil esta emancipació. I esta, pues, és un pas associat a la formació d'una parella estable, no? Tenim també el canvi de prioritats vitals, no? Cada vegada hi ha un individualisme més creixent, és a dir, se prioritza el seu desenvolupament personal i professional o de les nostres aficions abans que una relació de parella. I aquesta mentalitat, pues, va vinclada a aquest individualisme que fomenta o elimina, per dir-ho així, la necessitat de formar una relació estable. També, per tant, tenim una menys pressió social a l'hora de casar-nos. Tradicionalment el matrimoni era vist com una fita obligatòria, o sigui, un tic a donar, i aquesta pressió actualment ja no se té. La gent no se veu obligada a casar-se, no sent esta que el temps corre. Entonces, al disminuir aquesta pressió, pues, cada vegada tenim un augment, no?, d'esta solteria en general. Tenim també que les normes de gènere van canviant, és a dir, les dones amb el temps s'han fet més selectives perquè ja s'ha, com bé sabem, la dona se va introduir en el mercat laboral, ja no tindrà esta dependència ja econòmica, primer va ajudar a que el nivell educatiu pujara i, per tant, va eliminar en certa manera esta necessitat de casar-se simplement per a poder emancipar-se, no? Moltes dones ja busquen en les seues parelles, pues, que aporten un valor afegit, més que esta necessitat econòmica. I també n'hi ha, per també, un rebuig dels rols tradicionals. Una de les raons per les quals també no se troba parella entre homes i dones és ideològica. O sigui, les dones cada vegada són, les dones joves, cada vegada són més d'esquerres i els homes més de dreta. I al no trobar unes necessitats de trobar parella o formar un matrimoni, pues dona aquest resultat. Tenim també els canvis culturals en les relacions. N'hi ha una normalització de relacions més sense compromís o inclús el tindre fills sense necessitat d'estar casats, entre altres. Per una altra part, tenim el por al fracàs, i és que n'hi ha un alt percentatge de divorcis i separacions, i entonces, per evitar este fet i evitar aquest risc emocional i econòmic, la gent, pues, no s'implica en una relació estable. I en general també tenim, per acabar, l'impacte de la tecnologia, la dependència de xarxes socials i les cites virtuals. Tenim aquestes aplicacions que han facilitat les connexions ràpides, però també han generat una percepció d'abundància. És a dir, tenen la necessitat de tindre un ventall tan gran d'opcions que, per a què vaig a elegir ara, poden elegir en un futur. Com no tenim aquesta pressió de casar-nos pront ni res, I què implica això a nivell de societat? Les implicacions socials de la solteria entre les més evidents, la baixa taxa de natalitat, que és una cosa de les que més preocupa en Espanya, però ja no només en Espanya, sinó en tota Europa i en tot el món. La natalitat està en uns nivells que mai s'han vist. La solteria també replanteja les dinàmiques de convivència i mostra com l'augment dels pisos compartits entre adults cada vegada és una opció més vàlida, perquè, claro, la gent no és capaç d'assumir els costos en general de lo que costa una llar pròpia, tindre, poder mantenir de totes hores una casa. Així mateix, se redueix la xarxa tradicional de suport en situacions de malaltia o dependència, però, no obstant això, també sorgeixen nous models de relació i interdependència. La gent ara preferís compartir pis amb amigues i sense, o amb amics sense por de poder trencar aquesta relació en el moment que ja no siga beneficiosa per a ambdues parts, no? Destaquen així també la llibertat de decisió com un dels grans avantatges. La gent diu que ara fa el que vol, va on vol i se gasta els diners en la seva totalitat on vol. I a més de poder gestionar la teva casa o encara que siga la teva parcel·la de ta casa al teu gust. I això planteja una pregunta. Anem cap a un futur on la solteria siga predominant? Doncs pues mira, els experts apunten que la solteria evidentment anirà creixent en les pròximes dècades i un estudi europeu recent preveu que per al 2060 la meitat de la població europea estarà soltera. Motivada també per l'envelliment demogràfic i per la decisió conscient de joves de no formar aquestes parelles estables. Este fenomen ja no se percep així com se percebia abans com a una anomalia i una excepció, sinó com una realitat i per dir així una característica general. I no res, la solteria lluny de ser només un estat civil pareix que avui en dia és un símbol d'esta transformació social del nostre temps.
Una pregunta, em fa molta gràcia en quan has dit els homes, la tendència política d'homes i dones, pots recordar-lo?
Sí, diem que una de les característiques per les quals cada vegada costa més trobar parella és que les dones joves cada vegada són més d'esquerres i els homes cada vegada són més de dretes.
No sé, cada un que reflexione, ¿no?
Que traga conclusión.
Molt bé, pues ha sigut molt interessant. Moltes gràcies, Míriam.
En invierno buscaremos una excusa para vernos. Mándame un mensaje y dime dónde puedo recogerte.
Te prometo que no me pondré nervioso ni hablaré sobre esta vida tan injusta. Comeremos eso que tanto te gusta, como hacíamos en esos años tan maravillosos.
En la Força de Grúas Tomás, naix Elevat, el centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada. Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Te prometo que no me pondré nervioso.
ni hablaré sobre esta vida tan injusta. Comeremos eso que tan...
Miren, Iburriana intensifica la vigilància en els camps per a previndre els furts de cítrics. Tenim al telèfon al regidor de policia de l'Ajuntament de Burriana, Antonio Ferrandiz. Bon dia.
Hola, Susana, què tal? Buenos días.
La policia local, esto es una práctica que se ha llevado a cabo en esta época habitualmente.
Sí, efectivamente, cuando se inicia lo que es la campaña de recolección por parte de la policía local, llevamos ya bastantes años realizando este tipo de campañas, de controles en el campo, en prevención de estos hurtos que se puedan producir. Esta vez lo que estamos haciendo es reforzando un poquito más la presencia de la policía local en estos controles de prevención, aportando un poco más, aportando varias secciones que componen la policía local, como pueden ser los grupos de seguridad y emergencias, como puede ser la sección Prevenpol y, por supuesto, la policía rural. La policía rural que además aporta como novedad el uso de drones, porque ahora tenemos los dos policías rurales junto con el guarda rural, ya los tenemos como pilotos de drones y pueden hacer uso de estas aeronaves.
Usted está diciendo que tiene en este momento dos policías rurales y un guarda rural.
Sí, claro. La guardería rural iba a desaparecer, porque ya solamente queda un guarda rural. Entonces fue interés de este equipo de gobierno el que esto no desapareciera. Y por eso hemos dotado a dos policías como integrantes de esta nueva policía rural que tenemos ahora en Burriana, que junto con el guarda rural, que es el que les está transmitiendo a estos policías todo lo que sabe, toda su experiencia en lo que es el término rural, para que ellos se puedan empapar y no perder todo lo que la guardería rural ha ido agrupando durante tantos años, y ahora por lo menos policía local puede tener todas esas experiencias y todas esas sapiencias de guardia rural.
Fíjese que es algo que nos preocupa mucho, tener la producción al alcance de cualquiera y no estar protegida. Y yo le había llamado por el interés que me había suscitado el hecho de que hayan estos controles, porque además se ven como la policía está haciendo controles a furgonetas que transitan por el término municipal. Pero claro, me he quedado sorprendida cuando en Burriana se ha dado el paso de conservar al guarda rural para transmitir todos los conocimientos que tiene.
Sí, es que claro, el problema es que así como llevamos ya varios años con jubilaciones de policías, como también de guardas rurales, y ya solamente queda un guarda rural que se nos jubila a mitad del año que viene. Entonces, claro, no podíamos dejar perder todo esto. Y la vigilancia y los controles que hacemos nosotros en el campo, en el término rural, nuestra principal opción, nuestra principal preocupación es garantizar lo que es la seguridad en nuestro término rural y proteger a los agricultores frente a estos posibles delitos de hurtos de cítricos, porque en definitiva la agricultura es una actividad importante para la economía de nuestra ciudad, y la policía local no es ajena a estos problemas que se pueden enfrentar quienes a lo largo de todo el año están cuidando y trabajando su explotación, sea grande o sea pequeña, para que ahora, en época de recolección, cualquier desamado venga, vaya y sustraiga el trabajo de estas personas.
En la operación que hace la policía local de Burriana se incluye la verificación sobre la trazabilidad, la supervisión de cuadrillas y el apoyo de la unidad de vigilancia aérea.
Sí, claro. Vamos a ver, en época de recolección, lo que es el transporte de cítricos, el transporte de cualquier fruta, tiene que tener el documento DATA, que es el documento de acompañamiento y trazabilidad agraria, que es el que nosotros solicitamos a los transportistas, que es cuando recogen la fruta del huerto, la trasladan al vehículo y de ahí va al almacén. Entonces estos vehículos deben llevar este documento para atestiguar que esa fruta, de dónde procede y a dónde va. Nosotros, la vigilancia aérea, entendemos que es importante. Uh-huh. Es importante porque nos da otra visión, nos da otras posibilidades, tanto lo que es en el propio control como también dentro de las fincas, dentro de las explotaciones, de las parcelas donde se encuentran las cuadrillas, que hasta ahora no podíamos acceder. Ahora desde arriba podemos controlar lo que es todo es el tema de cuadrillas, y en todo caso, si detectamos cualquier anomalía, cualquier cosa, pues ya entonces sí que entramos, accedemos y pedimos las documentaciones pertinentes.
Pues Antonio Ferrandiz, concejal del Ayuntamiento de Burriana, del Área de Policía Local, gracias por habernos atendido.
Pues Susana, muchas gracias a vosotros, y nada, esperemos que la campaña transcurra sin ningún incidente y que todo vaya bien. Muchas gracias.
Gracias.
Que nadie nos entienda, siento ligero el peso en mis piernas. No tengo miedo de nada de lo que venga, de todas las cosas, esto es lo que me queda. Yo quiero.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Agricultor, podar y serrar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable, cuando más lo necesita. Batería, más tijera, más sierra profesional. Y probar antes de comprar. Porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol, 964 32 20 41. Agromaestrat.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Villarreal podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Villarreal. Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Barilux Especialista.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
El cielo ha despertado tan extraño, en un tono rojizo el lavapiés. Deja que lea tu mano, es otra vez la hippie que me mira raro, siempre me dice...
Miren, este día Andrés, 29 de novembre, les voy de la vespera, tenemos una cita así en la ciudad de Villarreal, al Auditorio Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, porque será el escenario de dos esdeveniments musicals destacats. Dora Saura, regidora de Cultura, bon dia. Ara sí. Bon dia, regidora.
Bon dia a totes i a tots.
Què és el que anem a, de què anem a gaudir este divendres a les 8 de la vespre en l'Auditori Municipal?
El divendres tenim un quintet de metall que s'anomena Spanish Jazz, que molts de vosaltres ja els coneixereu, perquè van néixer en l'any 89. Vull dir que tenen una llarga trajectòria, no solament de, com a músics, sinó també com a músics premiats. I ens faran un recorregut per la música espanyola, fusionant també el ball i la música. És a dir, és un compendi artístic que segur vos agradarà, perquè col·laboraran un guitarrista que portarà el guitarrista de percussió flamenca, Pablo Domínguez, i un ballador que li diuen David Nieto i una balladora que li diuen Miriam Pérez, que segur que faran molt amè el concert. Temes de Falla, Albéniz, a Chano Domínguez i Paco de Lucía. Jo crec que serà una oportunitat excel·lent per a gaudir durant més d'una hora d'una música de moltíssima qualitat.
Este, la recaptació, del concert, és a dir, de la gent que anem a veure-la, el donatiu, que és de 5 euros, en este cas, en qui recau?
Per a l'associació BAF, que és, és una associació de famílies d'acollida. Sabeu que la dificultat de no poder haver tret peus públics enguany, han estat fent donatius per a totes les associacions que no tenien convenis amb l'Ajuntament. I aquesta és una d'elles. Estem molt contentes de poder destinar aquests diners a totes aquelles famílies que fan un treball fantàstic. A xiquets i xiquetes menors.
També dissabte, regidora, a les 8, tornarem a tindre una cita, no?
Sí, sí, és el primer concert en honor al nostre fill predilecte, Francesc Tàrrega, que ja sabeu que el dia 15 és el Dia Internacional, i tenim molts més actes al llarg del mes de desembre, però este és el primer d'ells. Estarà a càrrec de l'Orquestra de Pols i Pua, i costarà de dos parts. Una en la que tocaran obres de compositors de la Terra, com Fortea, Càndido i el mateix Tàrrega, i després una segona part d'obres d'avantguarda. O sigui que vos convido també a gaudir d'este acte, que serà també, jo crec que va passar una vespre de dissabte molt agradable, i després poder anar a sopar.
Les entrades es poden adquirir fins al 29 d'octubre en la mateixa taquilla de l'Auditori, entre les 10 i les 2, i també dimecres entre les 6 i les 8 de la nit.
Sí, una coseta volia recordar-los, que l'Espanyol serà un donatiu de 5 euros i que Pols i Pua serà per invitació lliure, entrada lliure, ¿vale? Serà invitació en taquilla també per a no superar l'aforament, però no...
També ens conviden a que, bueno, que estem una miqueta antes, que les portes obriran 30 minuts abans per evitar aquestes aglomeracions, no?
Correcte, correcte, sempre. Sempre l'Auditori obri mitja hora abans per a que pugueu tranquil·lament comprar les entrades o adquirir-les o agafar les invitacions, sempre. Sempre millora més de l'actuació.
Regidora, un cap de setmana per a gaudir de la cultura, eh?
Sí, 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 sí. Estem molt contentes. Tenim tantes alternatives i tantes activitats, no solament culturals, però sí, bueno, ja sabeu que hem tingut unes quantes que les van presentar l'altre dia. I continuem. I, bueno, vos espera un desembre ple de concerts.
Això, primer gaudirem d'este cap de setmana
i exposicions.
Que no se'ns quede, que no se'ns quede res sense disfrutar. Sí, sí. Regidora, moltes gràcies.
Que Déu t'ho escolti. Gràcies a vosaltres.
Vinga, un abraç.
Adéu.
Ni llantos ni palabras, Red Bull, memoria y mucha agua. Mañana en la mañana, Madrid despertará en llamas. Fruto de esta rabia y de esta juventud que ahora me falta.
lejos del desastre he descubierto alguna luz. Y esa mirada tan austera me parece que eres tú. Los cimientos derribados me preguntan si es que no sirvió de nada. Y esa duda afilada se me clava y se me clava. No lo sé.
Al conservatori Mestre Gotelli.
Clínica Sé Tú. Odontología y medicina estética. Lo importante eres tú. Y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética. Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal. O llámanos al 964-50-67-45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Totescans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas con la metodología Great Little People.